tarda, benvingudes i benvinguts a la quarta conferència del cicle d'aquest any al Patronat Call de Girona, organitzat conjuntament amb la Càtedra de Pensament Contemporani per la Primora de la Universitat de Girona, per tenir la conferència d'avui en un contacte amb la participació, amb l'honor i el plaer de tenir amb nosaltres el doctor Xavier Casals, que ens parlarà de l'Oasis Espanya de les joventuts wagnerianes als skinheads. Xavier Casals es va doctorar amb una tesi sobre l'evolució del neonazisme espanyol amb el títol Neonazis en Espanya de las tradiciones wagnerianas a los skinheads 1966-1995. Va obtenir una menció especial del Premi Ciutat de Barcelona d'Història l'any 93 i el Premi de Politologia i Sociologia Ferran Cuito i Canal de l'Institut d'Estudis Catalans a l'any 1994. Com a investigador ha estat becari de la Comissió de l'Europa i de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. És autor de diversos estudis sobre l'ultradreta, com la tentació neofascista en Espanya i el llibre Ultrapatriotas, extrema derecha y nacionalismo de la Guerra Fría a la era de la globalización, que m'acaba de dir que ens deixarà un llegat a la nostra biblioteca. Per tant, si algun de vostès el vol consultar, el tindrem dipositat a la biblioteca com a donació de la conferència d'aquesta tarda. El seu darrer estudi s'ha centrat en el canvi de sistema polític català amb l'Oasis Català 1975-2010, Espejismo o Realidad, una obra publicada a l'any 2010. Ha combinat la recerca amb la divulgació de la història com a cap de redacció de la revista L'Avenç entre l'any 94 i el 98 i com a director de la revista Clio entre l'any 2001 i 2003. I actualment exerceix la docència a diverses universitats. Per tant, li passo la paraula al Xavier Casals, li agraeixo moltíssim la seva assistència aquesta tarda amb nosaltres i moltes gràcies a tots i totes per haver-hi en aquesta conferència.
Doncs bé, gràcies per haver-me convidat. Per mi parlar d'aquest tema és un vell tema en tots els sentits, perquè Neonazis en Espanya va ser la meva tesi doctoral, va ser una tesi on vaig tardar 10 anys en fer-la, la vaig començar a l'acabar de llicenciar-me i la vaig llegir l'any 93, concretament el novembre de 1993, i es va produir un fet que no acostuma a passar, i és que la principal organització de l'estudi, que era el Círculo Espanyol de Amigos d'Europa, es va dissoldre l'octubre, amb la qual cosa es va acabar el tema i es va acabar la tesi. Ara, al fer-me aquest plantejament, he intentat fer una síntesi del que va ser aquell estudi. He preparat unes diapositives, no són gaires, però és per tal de familiaritzar l'auditori amb el tipus d'iconografia, d'imatges, etc., mínimament. I el títol il·lustra això. Quan jo vaig començar a treballar fent una simplificació, em vaig trobar amb un nazisme culturalista, aquí posa, no sé si és llegible, més Wagner, si us plau, i quan vaig acabar l'estudi, que va ser l'any 93, em vaig trobar amb un nou fenomen. Aleshores, què era aquest? I el que em vaig intentar plantejar va ser respondre diverses preguntes. Una precisió important. Aquest estudi, que em va portar tant de temps, no va ser fet en la clandestinitat ni vaig adoptar falses identitats. Vaig anar preguntant a tothom d'aquest espectre. Vaig anar a veure dirigents, vaig anar a veure militants, vaig anar a veure antics seguidors. I aleshores, perquè era l'única manera d'aconseguir informació. Pensem que l'any 84-85 no hi havia internet, no hi havia biblioteques, no hi havia res. I per tant, s'havia de fer tot des de zero. I sobretot, a mi el que em plantejava, el que jo em vaig plantejar era una mica respondre una sèrie de qüestions. Quines qüestions eren? Bueno, la més immediata era per què aquí a Espanya, pensem que era molt poc després d'acabar la transició, per què aquí a Espanya hi havia un grup que era CEDADE, que ara pràcticament ningú el recorda, però que en aquell moment tenia molta fama perquè era un grup impressor. Fonamentalment publicava i distribuïa material en diversos idiomes. I aleshores la primera pregunta era per què a Espanya? Un lloc on no hi havia pràcticament població jueva, sortia un grup neonazi que era els que tenia més prèdica aparent arreu d'Europa i a nivell internacional, perquè tenia delegacions d'Amèrica Llatina. I després hi havia un altre fenomen que també m'interessava, que era la singularitat d'aquest moviment neonazi. Aquest moviment neonazi, d'abast estatal, d'abast europeu, d'abast internacional, no tenia la seva seu a Madrid, que era el previsible o l'esperable, sinó que tenia la seva seu a Barcelona. A diferència del conjunt de l'extrema dreta espanyola, que és aferrissadament unitarista, centralista, etc., etc., aquest grup neonazi tenia un discurs regionalista, a estones, etnicista, a d'altres, i per tant constituïa, fent una simplificació, una singularitat del que aleshores s'anomenava el búnquer, que era doncs, aquesta extrema dreta tancada, que destruïa llibreries, etc. No? Aleshores et trobaves de sobte amb una organització neonazi amb fama de poderosa, que tenia la seva seu a Barcelona, que feia, per dir-ho d'alguna manera, una tasca de divulgació ideològica, culturalista, molt singular en la mesura que tenia un component neocristià o cristià, és a dir, no era pagà, és a dir, el nazisme doncs, és una cosmovisió pagana, i per tant, el punt de partida era el repte d'investigar com havia sorgit això i el punt d'arribada era entendre com, des d'aquest punt de vista, als anys 90 ens trobàvem amb un nazisme totalment diferent. Un nazisme amb un look militaritzat, amb un discurs molt plural, perquè hi havia skinheads ja neonazis catalans o catalanistes o independentistes, hi havia skinheads espanyolistes. Per tant, era un univers diferent, que funcionava diferent. En els minuts que segueixen, intentaré, en la mesura que en sigui possible, resumir aquest procés i donar els elements clau i les tendències. Confio en saber-ho fer, perquè hi hagi temps en 45 minuts d'explicar-ho tot i torn per preguntes, però ho veurem, perquè hi ha, com tota persona que ha fet una recerca molt llarga, hi ha molta informació i miraré d'estructurar-la. Bé, doncs comencem. I els inicis. Com sorgeix aquesta organització? Bueno, mirarem, aquests són els quatre elements que farem servir. La primera part de l'exposició serà CEDADE, Bressol del neonazisme espanyol, 1966-1993, seria, perdó, aquí. Dos, hi va haver altre neonazisme al marge de CEDADE, o que va sorgir de CEDADE, que veurem que va ser un neonazisme esotèric, un neonazisme partidari del que se n'anomenava la nova dreta, un neonazisme que podia derivar vers una mena d'anarconazisme. Finalment ens centrarem ja en el fenomen skinhead, acabarem avui, i hi haurà un petit balanç. Aquesta és la portada del llibre, que és l'origen d'aquesta xerrada, i que resumeix la versió publicada de la meva tesi. Som-hi, els orígens. Els orígens ens remeten a l'any 1966. El 1966 trobem un col·lectiu particular que conflueix a Barcelona. Qui hi ha en aquest col·lectiu? Que serà l'origen d'aquesta organització? En aquest col·lectiu hi ha militants, per dir-ho d'alguna manera, de la Guàrdia de Franco, hi ha exiliats nazifeixistes no importants, no rellevants, és a dir, doncs, hi ha un exiliat de la França de Vichy, hi ha un hongarès dels Creus Sageta, un antic militant nazi, tot això està explicat en el llibre, no entrarem en noms perquè no són rellevants, estan tots en aquest llibre que es troba a les biblioteques. Després teníem doncs, un component que era aquesta Guàrdia de Franco, teníem un altre component que era aquest grup d'exiliats i després hi havia uns joves molt atrets pel nazisme a partir del que era el wagnerianisme. Aleshores, aquest col·lectiu va formar aquesta particular entitat, que es deia, recordem que estem a l'etapa franquista, per tant això és una associació, no és un partit, es deia Círculo Espanyol de Amigos d'Europa, que ja és una contradicció en els termes, perquè clar, si ets el Círculo Espanyol de Amigos d'Europa vol dir que no estàs a dins d'Europa. Aleshores, això reflectia una sèrie de contradiccions. Quins seran els principals pilars d'aquest grup? Aquest grup tindrà una trajectòria inicialment que es limitarà a publicar un butlletí. De 1960 a 1970 anirà creant una xarxa de contactes internacionals. Hem de pensar una cosa, i és que a la resta d'Europa, en aquells moments, a Espanya doncs, es veia com un lloc on pervivia el feixisme. És a dir, avui sabem doncs, que el franquisme era un feixisme descolorit, els de finals dels anys 60 i inicis dels 70, però de cara a l'exterior, doncs, veure multituds a la plaça d'Oriente saludant amb el braç aixecat, etc., doncs, creava una mobilització. I per tant, Barcelona, aquest nucli de Barcelona va crear una gran agenda de contactes. Van ser molt especialment interessants els que van crear, i que aquests serien els que romandrien més en Itàlia i en França, per un tema idiomàtic i de proximitat política, i van començar ja a configurar el que serien els seus trets d'identitat. La seva seu a Barcelona, l'associació del concepte d'Europa amb dues coses, l'Europa derrotada el 1945, és a dir, l'Europa dels nazifeixismes, però després, atenció amb aquesta dada, l'Europa de la raça blanca. Què vol dir això? Doncs que era un concepte geopolític que t'agermanava també amb Sud-àfrica. És a dir, allà on hi ha un home blanc, hi ha un europeu, dins d'aquesta visió que ells tenien. I finalment hi havia aquest neocristianisme, i això van ser, i després van començar a reivindicar la figura de Hitler, i també va començar una inicial difusió del que seria el negacionisme, la negació del genocidi, comès pel hitlerisme, perquè formava part de la rehabilitació del nazisme. Aleshores, aquest primer període fundacional acaba el 1970, quan el grup, el col·lectiu juvenil, que ha entrat a dins d'aquest nucli, assoleix la junta directiva, i aleshores CEDADE passa a ser presidida per el que serà la seva figura més carismàtica, que és Jordi Mota. Aleshores Jordi Mota és el que passa a tenir lideratge, i és quan s'accentua si fins aleshores la CEDADE havia tingut un component ambigu entre a mig camí del falangisme, del nazifeixisme, del culturalisme, ara esdevé una organització netament neonazi. Aquest d'aquí baix és el símbol de CEDADE, però hi ha una cosa que aquí no queda reflectida, i és que al voltant de la àliga hi faltaven, perquè no he trobat la imatge, hi faltaven el que eren els luceros falangistes. Aleshores reflectia bé aquest caràcter inicial, perquè hi havia l'àliga hitleriana i aleshores hi havia els luceros de falange. En aquest sentit, hi havia un element que vinculava aquest món, aquest col·lectiu que havia sorgit a Barcelona amb el règim franquista, amb el passat. Bé, doncs hi havia, aquí a Espanya, hi havia dos elements. Un era la divisió en azul, que eren els nostàlgics, i els que havien participat en la lluita al front de l'est, i després teníem també unes figures exiliades, prominents, que van assistir a algun dels actes i li van donar un cert aire de patronatge. I aquests exiliats notoris, fonamentalment, eren el León de Grel, que no sé si ho saben vostès, doncs era el cap del rexisme belga, era un moviment que es deia Cristo Rex, Cris Rei, i que durant la Segona Guerra Mundial, de Grel va dirigir una divisió de les Waffen-SS, i en acabar la guerra va tenir una fugida precipitada, molt pròpia d'un film, que va aterrar amb una platja, va fugir amb un avió i va aterrar amb una platja de Sant Sebastià. Aquí va adoptar una altra identitat i va viure protegit pel règim. També va tenir una altra figura notòria amb Otto Skorzeny. Otto Skorzeny va ser un militar molt famós, perquè va ser el que va salvar, o qui va atreure a Mussolini, quan Mussolini va ser detingut. Bueno, quan cau el règim de Mussolini, per un cop d'estat, Mussolini és dut captiu en una estació d'esquí al Gran Sasso, i aleshores els alemanys envien un escamot especial per treure'l d'allà. I aleshores Otto Skorzeny era el personatge en fama mítica que treu Mussolini del captiveri. També estava aquí a Espanya. Aleshores aquest petit entorn, CEDADE, doncs, comença a tenir una certa presència. També hem de recordar que aquí a Espanya s'havien solapat diverses immigracions, i que, per exemple, hi havia colònies d'hongaresos exiliats i refugiats a Madrid, i hi havia també colònies d'ostaixes croates que estaven a València. I, per tant, hi havia una geografia d'exiliats nazifeixistes difusa, ampla, amb la que CEDADE va fer una sèrie de contactes. I aquí, abans de canviar de tema, hi ha una fita important. Avui això, tot això, tot plegat no diu gran cosa, però en la seva època va donar una gran visibilitat a CEDADE dins d'aquest món de l'extrema dreta europea. El 1969, CEDADE, aprofitant la permissivitat del règim i després la manca de coneixement del que era, va celebrar el que se'n deia el Congrés del NOE. El NOE són les sigles del Nou Ordre Europeu. El Nou Ordre Europeu era una entitat internacional que agrupava tant entitats com persones a títol individual, i que sostenien postulats racistes. Aleshores, hi ha postulats racistes, grups neofeixistes, etc. I aleshores això li va donar una gran presència perquè es va fer una gran reunió a Barcelona. Doncs bé, entre 1966 i 1970, Cedate, diguem-ne, doncs passa de ser un petit grup radicat a Barcelona, confús en quant a ideologia i identitat, per anar-se presentant com una entitat neonazi. Aleshores, ens trobem als anys 70-75, que podríem dir-ne de plenitud o d'alta política durant el franquisme. Què és? Jo ara estic fent una síntesi. Mirin, això és el congrés famós que els he dit del NOE, del Nou Ordre Europeu. Aquest símbol d'aquí, no sé si el veuen tots, és una superposició, és un joc de figures. Hi ha un cercle amb una creu que és la creu, el que s'anomena la creu cèltica, però després hi ha un altre element superposat que se'n diu la runa d'Odal, que dins el que era el llenguatge rúnic que utilitzava el nazisme significava la runa de la vida, la runa d'Odal, que era el símbol primordial. I això era el butlletí que va editar Cedade, que va anar canviant la tipografia, la fesomia, i és el que li va donar influència i prestigi a nivell internacional. Això és quan es va morir el butlletí que van dedicar a un antic militant nazi i excombatent nazi que estava a Barcelona, Friedrich Kufus, que és el que els va transmetre la seva memòria històrica. I això ja era una revista, molt més feta posteriorment, on hi havia la seva filosofia tercerista, ni capitalisme ni comunisme. Aquí hi ha un militant uniformat de Cedade. Bé, què fa Cedade durant el franquisme? Bueno, d'una banda, Cedade, i això mai he pogut treure l'aigua clara, perquè tampoc hi ha moltes possibilitats de treure l'aigua clara en la mesura que va ser un joc de converses, Cedade hi va haver un moment, cap al final, en aquest període, que es planteja, abans de la mort de Carrero, que és el 73, que es planteja una refundació del Movimiento. El Movimiento és una organització doncs, molt agònica, una organització descolorida, i aleshores hi ha un sector de militars, un sector dur, que es planteja refundar-lo a partir de noves entitats. Aleshores, Cedade és una d'aquestes entitats, agrupa un col·lectiu juvenil, és una gent que dins el seu univers hi és ells, estan formats, tenen bones connexions i es plantegen que podria ser un element. En aquest sentit, ja sembla ser que Carrero, abans de ser assassinat, tenia prevista una entrevista amb Jordi Mota. És a dir, hi van haver converses, hi van haver contactes d'un projecte que no va fructificar. D'altra banda, també dins d'aquesta política de desplegar grans contactes europeus, Cedade va plantejar organitzar a Madrid el que era un congrés de joventuts europees. Aquest nom, que aparentment avui ens semblaria escèptic, en la seva època volia dir aglutinar amb un congrés a Madrid a diferents grupuscles d'extrema dreta, neonazis, etc., d'arreu d'Europa, fer-ne aquesta reunió. I després hi ha uns contactes en aquesta etapa. Aquest congrés l'havien de fer el juny de 1974. I després hi ha uns contactes amb Aràbia Saudí que s'haurien fet a partir del fill del gran muftí de Jerusalem. Recordem que el gran muftí de Jerusalem va prendre part al costat del nazisme, va traslladar-se a Berlín, des de Berlín va fer una sèrie d'emissions en favor de que els musulmans lluitessin al costat del Tercer Reich. I aleshores sembla ser que a partir d'un fill del gran muftí que treballava a la legació d'Aràbia Saudí com a assessor o agregat, van establir contactes i un dirigent de Cedade es va desplaçar fins a Aràbia Saudí i havia d'entrevistar-se amb el rei Faisal per arribar a un acord de difusió de propaganda, neonazi finançada pel govern saudí. Es va donar també la casualitat de que va ser assassinat el rei Faisal amb un atemptat. Per tant, aquestes maniobres d'alta política, que és participar en un moviment refundat, fer un gran congrés que donés visibilitat europea, tenir un patrocinador com Aràbia Saudí, van anar fent fallida. D'altra banda, per això els contactes a nivell internacional van continuar prosperant, I, per exemple, es van tenir molts contactes amb organitzacions d'extrema dreta europea i també es va assistir amb alguns congressos d'una entitat que avui pràcticament ja no ens sona, que és aquesta que hi posa la UACL. Això són les sigles de la Lliga Anticomunista Mundial. La Lliga Anticomunista Mundial era un organisme finançat des dels Estats Units de totes les entitats que lluitaven contra el comunisme. I feia unes reunions periòdiques a les que CEDADE també hi va assistir. I finalment, el tret més interessant d'aquesta etapa és que comencen a generar un discurs diferent en relació a Catalunya del que feia l'extrema dreta. Per l'extrema dreta, Catalunya era una regió on hi havia una amenaça del separatisme. Com que el grup era sorgit a Catalunya, en seu a Barcelona, i format per catalans, el seu discurs era que Catalunya era una ètnia, era una cultura diferent, no era un nacionalisme alternatiu a l'espanyol, però hi començava a haver un posicionament ambigu. Això pel que fa a CEDADE. Però a la vegada que existia aquest neonazisme wagnerià, culturalista, dedicat a la publicística i a la difusió ideològica, en aquesta etapa va aparèixer un grup neonazi alternatiu. Aquest grup neonazi alternatiu es deia Partido Español Nacional Socialista. I aquest partit, que en realitat va ser una organització poc estructurada, tenia contactes amb el que era el servei d'informació de presidència, que depenia de presidència del govern, el Servicio Central de Documentació. I aleshores eren aquests grups que des dels serveis de presidència s'animaven per contenir el marxisme, per contenir el comunisme. Què va fer el PENS? El PENS, doncs, essencialment va ser conegut per fer assalts contra llibreries, centres culturals, galeries d'art, etc. Aleshores, doncs, per entendre'ns, hi havia la versió culturalista, que era CEDADE, hi havia un neonazisme violent i que va tenir importància en dos sentits. D'una banda, perquè va tenir contactes amb neonazis valencians, que van fer una organització que es deia el Movimiento Social Español, i amb neonazis madrilenys, que eren el Movimiento Nacional Revolucionario, i per mi és significatiu en una mesura, perquè jo crec que l'extrema dreta europea, ara en sortim un moment del tema, l'extrema dreta espanyola sempre ha tingut tres pols a Espanya, i aquests tres pols han estat Barcelona, València i Madrid. I sempre han tingut les mateixes característiques. Quines han estat? Doncs a Madrid ha perdurat un discurs més conservador, que és el que podem veure en l'extrema dreta actual. Barcelona ha estat un pol importador d'ideologia, i València ha estat un lloc on ha sortit una extrema dreta de xoc, de combat. Aleshores, amb el PENS és quan prenen forma aquest perfil, aquesta fesomia de l'extrema dreta. Serà important, per una qüestió, el PENS serà molt important, en què serà, en la mesura en què serà instruït per neofeixistes italians, és a dir, hi ha un personatge que en aquella època és molt rellevant en el que s'anomena les trames negres internacionals, que és Stefano Della Chiae, que té un grup que es diu Avanguardia Nazionale. Doncs bé, aquest grup és el que instrueix, fa cursos de formació en aquella època, doncs era parlar de contrainsurgència, d'antimarxisme, etc. És el que crea uns primers contactes amb militants espanyols. I després, això no, òbviament no ho he pogut verificar al 100%, però sembla ser que els neonazis valencians, que eren molt més agressius, van fer atemptats amb explosiu i alguns d'ells els van firmar com Comando Incontrolado Patriótico Cazarrojos. Doncs bé, d'aquest tipus de signatures va començar a cobrar publicitat el terme incontrolado. És a dir, el terme incontrolado, que no sé si vostès recorden, durant la transició es va fer popular un grup incontrolado d'extrema dreta, etc. Sembla ser que hauria sortit al redós d'aquest neonazisme valencià. Com es pot veure, aquesta és una iconografia molt més, si ho comparem amb les publicacions de CEDADE, aquí, a veure si sabem anar cap enrere. Fixem-nos aquí, això és la publicació de CEDADE que anava fent en aquella època, que era una revista que tendia a ser en colors, una revista que buscava seduir el lector, i aquí tenim una cosa doncs, molt més de xoc. Que és, això està fet amb aquelles impremtes que molt sovint les feien en els mateixos serveis de presidència, bueno, a partir dels serveis de presidència, era un neonazisme de combat, molt més directa, i això era un dels seus butlletins, el Nuevo Orden. Tenien, en aquella època, doncs, tots aquests grups jugaven el que era el frontisme, i per exemple, crec, si mal no recordo, van arribar a fer propaganda com unes brigades de la fe. Per què? Per aconseguir militància ultracatòlica. Recordem que en aquesta època doncs, hi havia els guerrillers de Crist Rei, etc. Aleshores, doncs, tots aquests grups compartien aquest univers ideològic. Al final, el PENS a Catalunya es va dissoldre l'any 1974, perquè havia arribat al sostre de la seva actuació, fonamentalment la gent jove que ho portava es va fer gran i després el context polític anava canviant. Anava canviant a la mesura que es veia que el règim s'acabava i que calia preparar-se per una altra cosa, que era la democratització. I a partir d'aquí van sortir altres organitzacions, la més coneguda i que seria molt important a Barcelona va ser el que se'n deia el Frente Nacional de la Juventud. I ara, abans de continuar i entrar en el que serà la transició, és molt important el paper del neonazisme català, català no perquè es defineixi com a catalanisme, sinó sorgit a Catalunya, amb un sentit, i crec que això ho hem de tenir molt present per també per entendre el que passa avui amb una altra dimensió i diferent, i és que el neonazisme, com el conjunt de l'extrema dreta espanyola i global sortit a Catalunya, va ser uns grups importadors d'ideologia i van modernitzar o volien modernitzar el conjunt de l'extrema dreta espanyola. Aleshores, aquí què feien? Barcelona essencialment era un nucli editor d'una banda que difonia doncs, els postulats que en aquella època doncs, difonien organitzacions franceses com Ordre Nouveau, Occident, com els grups italians que han anomenat d'Avantguardia Nazionale, Ordine Nuovo, però a la vegada també estava en contacte amb els activistes. I aleshores també estava sorgint un neofeixisme més juvenil, més en sintonia al que s'estava fent a Europa, en sintonia amb l'antimarxisme que es portava aleshores, molt més vinculat als grups que sorgeixen contra el maig del 68 francès, per entendre'ns. Aquí a Espanya s'estava intentant importar el que deia l'extrema dreta francesa i italiana de l'època i fent una simplificació, un punt caricaturesca, a Madrid el que continuava era el discurs hereu de 1936-39. És a dir, tot això allà a Madrid no arribava. Aleshores, tradicionalment, l'extrema dreta, la història de l'extrema dreta en aquest país es pot entendre com l'intent de l'extrema dreta de Catalunya per modernitzar-se i guanyar adeptes. Per què? I amb això acabarem aquest primer punt i entrarem a la segona part. Perquè a Madrid l'extrema dreta no tenia un enemic visible al carrer. És a dir, parlar d'Espanya a Madrid no suposava un problema i fer manifestacions d'adhesió a Espanya no era un problema. En canvi, a Catalunya hi havia dos enemics. Un era el catalanisme i l'altre era el marxisme. I això eren uns enemics visibles, ostentosos, que durant la transició encara es farien més rellevants en aconseguir majoria de vots al PSUC i als socialistes, que en aquells moments, no oblidem, tots dos eren forces explícitament marxistes. Per tant, l'extrema dreta de Catalunya era minoritària i a més tenia uns enemics poderosos al carrer des de la seva perspectiva i per tant, fent una simplificació, s'havia d'espavilar per buscar arsenal ideològic i combatre-lo. Bé, ara aquesta singularitat que comentàvem abans del búnquer, durant aquesta etapa es reflecteix en que Cedade trenca amb Blas Piñar perquè Blas Piñar va parlar amb un míting de que es volia annexionar Navarra, Euskadi, amb un esperit nazi, i aleshores això per Cedade va dir, home, com es pot ser? Com pot ser pejoratiu voler annexionar Navarra amb un espíritu nazi? Van trencar amb Blas Piñar, van trencar amb Aliança Popular, i aleshores van començar a fer una singladura particular, l'entitat, i en aquell moment va auspiciar una sèrie de partits nacionalsocialistes sobre el paper, del que van quedar alguns adhesius i rètols, i un d'ells va ser el Partit Nacionalsocialista Català, que el va portar, va tenir una militància molt escassa, i el va portar un pintor, que era en Joan Anton Teixidor, ara no me'n recordo el nom exacte, Martí Teixidor, perdó. Aquest partit, essencialment, bé, ara no el trobem. Bé, el pintor que el va fer aquest quadre, va fer el disseny d'aquest pòster, i fonamentalment va fer agitació catalana amb la Creu Gamada. Aleshores hi havia un intent de buscar un sector nazi explícitament català. És a dir, Cedade es va desmarcar, era un grup que el que veia amb simpatia. A la vegada Cedade, durant aquesta etapa inicial de la democratització del 75 al 80, va conèixer una expansió en delegacions, doncs, a Amèrica Llatina, una expansió en delegacions a Miami, el mantenir-ne al sud de França, va tenir-ne arreu d'Espanya. Tot i així, malgrat les xifres, malgrat la impressió que CEDADE creixia, si un mira la seva revista i veu totes les delegacions de l'època, veu la quantitat de publicacions, perquè CEDADE imprimia també molts llibres, llibres que serien opuscles, pot tenir la impressió que això era un moviment gran i poderós. Doncs bé, un dels seus dirigents em va comentar que en el seu moment màxim no van passar mai de les 600 persones. La revista va tenir uns 1.200 subscriptors i va tenir uns 2.000 simpatitzants. Les vendes de la revista van arribar a ser uns 2.000 exemplars. Ho dic perquè això és una manera de mesurar i acotar el fenomen. Ara bé, la seva tasca de difusió va ser molt gran. Jo, per exemple, de la propaganda, que no sols la que editava, sinó la que distribuïa, em va cridar l'atenció un fet, que a mi em sembla rellevant comentar-lo aquí, del que no he vist cap estudi, que és el que van difondre, per exemple, un material que es deia el Plan Andinia. El Plan Andinia, direm, bueno, i això què és el Plan Andinia? Plan Andinia, en sintonia als protocols dels savis de Sió, que, com vostès sabran, suposo que han vingut aquí a les conferències, era un intent d'uns savis jueus que exposaven els seus plans de domini del món. El Plan Andinia era un intent dels jueus, un suposat o pretès intent dels jueus, per conquerir o apoderar-se del con sud d'Amèrica Llatina, del que seria Xile i Argentina. I aleshores, per mi, aquest fet cal posar-lo en sintonia amb l'existència de dues dictadures a Argentina i Xile a l'època. Per tant, em va semblar significatiu que en aquella època que hi havia la dictadura de Videla i de Pinochet circulés aquest tipus de material complotista i antisemita. Finalment, hi va haver nous contactes amb Aràbia Saudí, hi va haver una aportació molt menor de diners, però això ens situa en una galàxia de contextos extensos, i el 1978 hi ha un canvi significatiu en la direcció, no és traumàtic, no és cap ruptura, i és que Jordi Mota deixa pas a Pedro Varela, que és el que regenta la llibreria Europa, la polèmica llibreria Europa, com a líder del grup. Aleshores, aquests són els grans anys d'expansió de CEDADE. Aleshores, a partir dels anys 80, aquesta organització fa fallida. En quin sentit? Bé, CEDADE era un híbrid. CEDADE era un círculo espanyol d'amigos d'Europa. I això què era? Era un partit? No. Feia activitat política, aparentment. Aleshores, CEDADE tenia un caràcter que no era ni polític ni estrictament cultural. I aleshores això va començar a desencadenar tensions internes. No tenien un espai propi, ni en l'extrema dreta, perquè s'havien anat situant d'una manera excèntrica, en una posició excèntrica, ni tampoc tenien un espai polític propi, òbviament, en el catalanisme. I van començar a tenir tensions internes, en quin sentit? Entre els que reivindicaven un nazisme tradicional, molt més de motllo hitlerià, que serien el que se'n deien nietzscheans, que deien que s'havia d'acabar amb tot aquest tema del wagnerianisme, i després els que eren neopagans, a la vegada, els que deien, bé, això del cristianisme no lliga, diguem-ne, amb el hitlerisme. I van començar a haver tensions pròpies. Va fracassar l'intent d'impulsar una revista de venda pública en els quioscos i CEDADE va començar a tenir tensions internes entre fer política o no fer política, continuar amb el nazisme nostàlgic o renovar-se. En algun moment van començar a desertar delegacions de l'entitat, jo per exemple en aquest llibre ho recullo, per exemple la delegació, una delegació d'Astúries, no Mosel, deia, diu, reconeixem-ho, diu, si sortim al carrer amb uniformes, recordem que CEDADE en aquell moment doncs, feia concentracions, portaven camises, pantalons, anaven uniformats, diu, reconeixent-ho, diu, si sortim al carrer uniformats i amb banderes, l'únic que fem és fer por. Per tant, hem de canviar. I aleshores va començar a haver-hi discussions internes que van desembocar en una crisi de l'entitat i aleshores es va començar a trencar. Què va passar? Doncs bé, en els darrers anys, del 85 al 93, ho podrien sintetitzar en què CEDADE va conèixer l'èxit editorial, va ser la gran distribuïdora i publicista de material neonazi, però a la vegada va fracassar políticament. És a dir, després d'haver estat des de l'any 66 imprimint, divulgant i fent activitat neonazi, doncs es va enfonsar. El novembre de 1993 es va dissoldre i va quedar el que avui coneixem com la Llibreria Europa, que era un negoci vinculat al grup i que portava Pedro Varela. Ara bé, l'última direcció, i això és el que dona continuïtat, abans de dissoldre's, va promoure l'embrió del que seria un partit d'extrema dreta que avui es diu Democràcia Nacional, que és aquest que tenim aquí. Democràcia Nacional, en el seu moment, va ser el primer partit que volia homologar-se amb el Front Nacional francès i amb l'extrema dreta que estava sortint aleshores. I a partir d'aquell moment, Varela es va dedicar a regentar el que era la llibreria Europa com un negoci ideològic, per dir-ho. És important dir que Cedade, dins d'aquesta feina ideològica, d'importació ideològica, era la que estava més preparada per fer un partit de motllo similar al de l'extrema dreta d'arreu d'Europa. Per què? Perquè a Cedade havien tingut ressò les consignes del que se'n deia la nova dreta europea. I la nova dreta europea va canviar el discurs racista imperant. La nova dreta europea va sortir a França, molt vinculada amb un intel·lectual que es deia Alain de Benoist, i aleshores va començar a fer servir un discurs que era el de l'elogi de la diferència. En què consistia aquest discurs de l'elogi de la diferència? Doncs bé, el racisme antic, que establia una diferència racial amb unes jerarquies racials, va deixar pas a l'elogi de la diferència. L'elogi de la diferència sostenia que no hi havia races, sinó cultures, que aquestes cultures eren diferents, que aquestes cultures diferenciades eren un bé que s'havia de protegir i, per tant, s'havien de mantenir segregades, perquè eren un patrimoni en elles mateixes, no s'havien de barrejar, i, atenció, el millor on estaria cada cultura era en el seu lloc d'origen. Això, plasmat en termes polítics, desemboca en el lepenisme, que és els immigrants han de retornar al seu país, que és on els hi pertoca estar. Aleshores, Cedade, com que havia estat la més sensible a aquest tipus de discurs que es feia a Europa, era la que estava més preparada per exportar aquest discurs. A partir d'aquí, Cedade, l'any 1993, va desaparèixer. Amb ella, i això ens dona unes pistes per entendre el món dels camps repats, va desaparèixer un tipus de militància caracteritzada per un neonazisme culturalista, editorial, amant de les audicions wagnerianes, gens partidari de l'acció violenta, però extraordinàriament eficaç com a editor. Això no vol dir doncs, que en algun moment no haguessin practicat la violència. No, no, no. Jo el que vull dir és que l'orientació d'aquest neonazisme era essencialment aquesta. I per tant, a partir de l'any 1993, a Espanya no hi ha cap marca o rètol neonazi. Què van fer els altres entitats neonazis que van existir? Una entitat neonazi que van sortir als anys 80 va ser una escissió de Cedade, que la va liderar Ramon Bau, i que va editar una revista que es deia Mundo NS, Mundo Nuevo Socialismo, i era coneguda també com Mundons. Va ser una tendència activa entre 1984 i 1988, i aleshores, i aquest és el més important, aquí ja no hi havia un discurs neonazi, sinó que aquí hi havia un discurs que connectaria amb la nova extrema dreta que estava emergint, que era crear un front antisistema ampli, buscar vincles amb el món ecologista, amb ràdios alternatives i fer una mena de, que podríem dir, contrasocietat. És a dir, i a més volia actuar políticament i va arribar a impulsar, sense cap mena d'èxit ni transcendència, el que s'anomenava un Partido Popular Alternativo. Per entendre'ns i molt ràpidament, hi ha un intent de fer política, vinculat a Cedade, aquí a Barcelona. Després hi ha un camí divergent. Aquest altre camí divergent jo crec que aboca a la introspecció, no? I a plantejar-se de que ja que no podem triomfar en el món actual, hi ha una dimensió amb la que sí que ho farem. I aleshores un grup dissident de Cedade, que es va ascendir, va impulsar el que se'n diu el nazisme esotèric. I aleshores van crear un rètol, que era la Societat Tula, el 1985. La Societat Tula, pels que no ho coneguin, doncs és un grup que trobem en l'origen del nazisme, un grup antimarxista i en el qual doncs, hi ha en Himmler, hi ha en Rudolf Hess i altres elements fundacionals del nazisme. I aleshores va agafar un caràcter místic i esotèric, molt vinculat a un neonazi, a un nazi xilè que era Miguel Serrano. Miguel Serrano, perquè vostès es facin una idea del tipus de postulats que deia, creia i defensava que Hitler es trobava en una dimensió oculta invisible de la Terra, que en deia la Terra buida, la Tierra hueca. I aleshores, al final d'un cicle històric, Hitler sortiria de la Terra buida, de la Tierra hueca, i retornaria per instaurar el quart Reich, que seria el dels mil anys. I després, aquest neonazisme esotèric sintonitzà amb un personatge que també tindria una rellevància, que és Alexander Dugin, que Alexander Dugin era la nova extrema dreta que va sorgir a Rússia després de la caiguda del mur. I també tenia un discurs esotèric que concedia una unió de Rússia i Àsia, Euràsia, de caràcter místic, en la qual Moscou era la tercera Roma. Bé, doncs aquí tenim una deriva. En algun moment es va dir que Alexander Dugin, que tenia aquests singulars postulats, havia format part d'un cercle d'assessors de Putin, no, quan Putin era president. Això no ho puc verificar. I aleshores aquí tenim el tema més important. Uns antics seguidors neonazis van optar per importar el que eren les consignes de la nova dreta. Els orígens de la nova dreta, que era aquest moviment que va fer la lògica de la diferència, es van trobar el 1963 a França. És un grup d'extrema dreta que quan es perd l'Algèria francesa diu bé, diu, han de buscar nous elements de mobilització, ens hem de reinventar, han de trobar nous cavalls de batalla. I aleshores van fer el grup de recerques en la cultura europea, el GRES, i a partir d'aquí van començar a treure una mitologia europea que va entrar en contradicció i va tenir problemes d'adopció a Espanya. Per què? D'una banda, perquè defensava un europeisme pagà. Aquí hi havia una cosmovisió cristiana de l'Espanya catòlica, i en canvi aquí hi havia un europeisme pagà, que buscava les arrels celtes, les arrels mítiques d'Europa, i aquí no va tenir massa èxit. El van intentar difondre diferents publicacions. Aquí hi ha una llista de les publicacions, una va ser Futuro Presente, que es va publicar a Madrid per un escriptor hongarès exiliat, que era romanès exiliat, que era Vinti Lahoria, i es va publicar de 1971-1976. Un dels dirigents de CEDAVE va fer la revista El Martillo, aquí a Barcelona, del 1977-1978, i l'intent potser més rellevant i menys conegut és el que va fer Jorge Bestrinque quan era secretari general del Partit Popular, d'Aliança Popular, que va intentar difondre la nova dreta en el si d'Aliança Popular sense èxit, perquè el caràcter pagà, mític, místic, esotèric de la nova dreta doncs va xocar amb una cultura catòlica, conservadora i neofranquista que aleshores imperava a Aliança Popular. I finalment hi van haver dues revistes o dues publicacions nazis, bueno, escindides de CEDAVE, d'antics membres de CEDAVE, que van ser Fundamentos i Punto i Coma, que van dissoldre aquests postulats. Aquells postulats que buscaven les arrels d'una Europa que tenia orígens indoeuropeus, que creia en la lògica de la diferència, que exaltava les diferents cultures europees, que permetia fer a Espanya una lectura d'Espanya entesa en termes d'ètnies, és a dir, hi havia l'ètnia basca, l'ètnia catalana, i en aquest sentit cal tenir present que CEDAVE, dins de les seves contradiccions, va arribar a reivindicar a Sabino Arana i a Francesc Macià. Dins d'aquest joc d'equilibris que feia entre una militància espanyolista, un discurs europeista i una seu a Catalunya, doncs dins de tots aquests equilibris va fer aquest tipus de discurs. Aleshores, l'altra tendència que podem trobar, i aquesta va ser molt important a Madrid era un lloc que no hi havia innovació, doncs bé, en els anys 80 va sorgir un col·lectiu que es deia Bases Autònomes. Bases Autònomes va ser actiu a partir de 1985, era un grup que defensava un nihilisme d'extrema dreta, que n'ha portat algunes publicacions, i fixem-nos, per exemple, la seva voluntat de ruptura. A qui reivindicava el 20 de novembre de 1986? Doncs a Durruti. Aleshores, és a dir, van fer una enquesta interna entre els membres del grup i el seu personatge històric favorit era Hitler, però això no els impedia reivindicar a Durruti. Aquest grup va suposar una ruptura amb l'extrema dreta tradicional, va fer consignes antireligioses, antiautoritàries, contra el servei militar, a la vegada, és a dir, va adoptar temes com l'anticlericalisme, l'antimilitarisme, un discurs antisistema, i va començar a captar capgrapats en els seus rengles i va començar a tenir ressò en el que eren els grups radicals, de seguidors radicals del Madrid i de l'Atlètic, el Frente Atlético i els Ultrasur. I aleshores això va ser una experiència renovadora important, tant amb iconografia, amb discurs, que va marcar una ruptura important a Madrid. I per acabar, en aquest món de ruptures, i sense que tingués res a veure amb CEDAVE, CEDAVE havia estat un fenomen local. Doncs bé, a partir de l'any 85, arran de la celebració dels Mundials de Futbol a Espanya, van començar a venir grups de seguidors radicals de diferents equips del món, i els càntics que feien, les animacions de les grades, van començar-se a popularitzar. I a la vegada també va començar a arribar la música que feien els capdrapats. I a partir de l'any 85 trobem que apareix un nou nazisme. I aquest nou nazisme és el que reflecteixen els capdrapats. Els capdrapats, per això, hi ha molts tòpics. Els tòpics diuen que representen doncs l'avantguarda d'un moviment neofeixista, que estan enquadrats i disciplinats, que són l'avantguarda d'una extrema dreta. No, els capdrapats fonamentalment què són? Els capdrapats és un fenomen nou, està vinculat amb un estil juvenil que neix a Gran Bretanya al voltant de l'any 69 i que originalment no és un estil juvenil racista, és més, sorgeix de la confluència de joves obrers britànics amb joves de Jamaica que descendeixen de la immigració que hi ha hagut a la metròpoli. I un dels seus símbols d'identitat són els Rude Boys. Aleshores, inicialment, el moviment skinhead no té cap ideologia. Quan canvia el moviment skinhead? Essencialment, a partir dels anys 80. Què passa als anys 80 perquè es produeixi aquest canvi del que és una estètica juvenil? És una estètica juvenil que recull els joves de les zones industrials que adopten un look que vol recrear els seus orígens i emfasitzar els seus orígens de classe obrera. I aquest look és una samarreta de màniga curta, uns tirants, uns texans, unes botes agressives, perquè les botes són una arma d'atac i de defensa, i aleshores doncs, hi ha una masculinitat molt agressiva i que també defineix territori. Però aquests joves no són racistes i de fet es fan amb els jamaicans. A partir dels anys 80 passa un fenomen que contaminarà el moviment skinhead a nivell internacional, i és que les organitzacions d'extrema dreta britàniques, que són el National Front i el British Movement, comencen a buscar seguidors entre els inxes de futbol, entre els hooligans radicals. I aleshores en les seves revistes comencen a donar-los audiència, comencen a sortir grups de música o comencen a padrinar música d'extrema dreta, i aleshores es va dividint el moviment, entre cometes moviment vol dir els seguidors de l'estil skinhead, i es comença a establir una clivella entre els seguidors d'una ideologia d'extrema dreta i els que comencen a definir-se per oposició com a skins antiracistes. I en aquest sentit, a l'any 1981 hi ha una fita i que suposa la ruptura del moviment, i és que el 1981 comencen a produir-se els concerts del que se'n diu RAC, Rock Against Communist, Rock contra el comunisme. Aleshores, aquests concerts comencen a tenir molta audiència aviat i es difondran molt a redós d'internet. Internet doncs, serà el que donarà més audiència a aquest tipus de música. I a la vegada també la seva iconografia es començarà a difondre molt més. Com podem incloure el fenomen dels capdrapats a dins del neonazisme? Doncs jo crec que fonamentalment el podem incloure el que seria la perifèria de la política. La perifèria de la política vol dir un àmbit on conflueix la violència gratuïta, les bandes juvenils i una ideologització o un procés de formació ideològica per osmosi. Osmosi què vol dir? Doncs, si ara fem una comparació, un punt caricaturesc amb el que era Cedade, a Cedade calia fer la voluntat d'adherir-se a una entitat neonazi, anar a un local, llegir, escoltar conferències, escoltar música wagneriana, fer un esforç per escriure per una revista, preparar xerrades. Aquí no. Com es socialitzen els skinheads? Pues es socialitzen en publicacions de tipus fanzine, que són els skinzines, es socialitzen a les barres del bar, es socialitzen a les grades dels estadis, es socialitzen en concerts de música oi. Per tant, tu vas, et fas d'una colla i aleshores aquella colla et porta a assumir una sèrie de postulats. Per tant, aquí ja no tenim una joventut disciplinada, enquadrada, no. Com podríem definir el neonazisme skinhead? Molt breument i ja arribant al final de la xerrada. Doncs d'una banda ja no es preocupen per buscar adhesió social. Cedade volia despertar adhesions. El neonazisme el que busca és impressionar el neonazisme skinhead amb la seva agressivitat, amb el seu discurs. No hi ha marcialitat ni disciplina. Cedade el que volia era enquadrar, donar una imatge d'organització. Aquí no. Aquí, els skinheads, sobretot, un tema que fa molt difícil de controlar la seva violència és l'espontaneïtat que la genera. Clar, és una gent doncs, que en un moment determinat es planteja agredir de manera espontània a un col·lectiu dels que ell considera que no hi ha de ser, que pot ser, doncs, és a dir, són homòfobs, xenòfobs, etc. I, per tant, la seva agressió es deriva ràpidament i no hi ha cap mena d'element, com que no hi ha cap organització al darrere, és una violència invertebrada, espontània, i aleshores fa molt difícil que es pugui controlar i preveure. En aquest sentit, ells defensen una eugenèsia social, que en diuen ells, radical. Volen acabar amb els jueus, amb els homosexuals, amb la invasió del tercer món que diuen, amb les drogues, tot i que després en consumeixen. Aleshores, el neonazisme dels caps rapats és una ruptura amb tot el que hi havia hagut abans. Els trobarem molt vinculats a l'extrema dreta espanyola, tot i que després en apareixeran de catalanistes i vinculats en el món del Barça, a l'entorn dels Baixos Nois, i suposaran una ruptura en tot el que hi havia abans, però també, i això serà el fet diferencial, també suposarà per primera vegada una homologació del que era el nazisme o el neonazisme espanyol amb el que es feia a la resta d'Europa. I per acabar, a nivell de balanç, com podrien dir el que va ser CEDADE? Pues CEDADE, malgrat que ara ningú se'n recorda i que no té cap mena d'importància, durant la transició va ser unes sigles que van pesar molt, que van crear la imatge de que hi havia exiliats neonazis conspirant per fer un quart Reich a Espanya. En realitat, CEDADE no va ser important en aquest sentit, però sí va ser important com a laboratori ideològic. No va tenir èxit com a projecte polític, però sí com a centre importador d'ideologia. I sobretot, a partir d'exmilitats de CEDADE, en bona mesura, la nova extrema dreta espanyola i catalana va agafar aquest perfil de la nova dreta, de l'elogi de la diferència, de rebuig del racisme, i que ha permès articular un discurs anti-immigració, un discurs xenòfob. En segon punt, CEDADE va ser un canal de transmissió important de la cosmovisió neonazi i sobretot del negacionisme, de la negació del genocidi. El tercer punt és que el nou nazisme skinhead va ser un fenomen de ruptura amb tota aquesta tradició anterior, però va ser un fenomen d'homologació del neonazisme espanyol a l'europeu. Aleshores, el futur. El futur, jo crec que el neonazisme està condemnat a ser una ideologia marginal. Ara bé, ja al marge de la violència que puguin exercir els seus seguidors minoritaris, el neonazisme jo crec que té un camp per córrer a la xarxa. Per què? Perquè el que vol el nazisme i el neonazisme és tenir una comunitat perfecta, una comunitat homogènia, una comunitat racial, una comunitat ideològica. Aleshores, la xarxa, internet, permet fer comunitats de mida. Per tant, és a dir, abans era molt complicat per 10 persones de pensament o ideologia neonazi aquí contactar entre elles perquè estaven a diferents punts. Ara tu entres a la xarxa i immediatament pots contactar amb grans comunitats neonazis que són virtuals. Per tant, internet fa realitat el somni de la comunitat perfecta, de la comunitat ideal. I finalment, a títol de resum, diríem de la gran paradoxa del neonazisme espanyol, i això és relatiu al tema del nazisme i l'opinió pública, no? De l'antisemitisme i l'opinió pública, el neonazisme espanyol sempre va ser sobredimensionat, és a dir, de CEDADE es va dir que era una gran organització que formava part d'una trama negra internacional, que tenia molts recursos, molta militància. Doncs bé, CEDADE va ser una organització molt petita, però molt activa en quant a difusió, i precisament quan ja no existia, s'havia dissolt el 1993, el 1995 es va aprovar una llei, que era la llei que persegueix l'apologia del genocidi i la xenofòbia. És a dir, la paradoxa és que quan va ser important i va ser actiu no hi va haver una persecució legal, i que quan va deixar de tenir rellevància, doncs va ser quan es van prendre mesures legals. I fins aquí ho deixaria, no sé si he donat molta informació, ho lamento, però he intentat concentrar-la.